Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE, gràcies per escoltar-nos i feliç dia de la ràdio. Felicitats per la part que us toca, perquè això que fem ho fem per vosaltres, així que felicitats i gràcies. Avui torna la Champions, obrim la ronda dels vuitens de final amb els dos primers partits d'anada, el Leipzig-Real Madrid i el Copenhague-Manchester City. Avui juguen els que per mi són els dos grans favorits per guanyar la competició, el City, que és l'actual campió, i el Real Madrid, que ja estan malament, l'has de posar sempre com a favorit, doncs estan bé encara més. Al Barça li tocarà jugar en una setmana a Nàpols, dimecres que ve. La Champions és el ferro roent, l'última il·lusió, l'última bala a la que s'aferren els culers per salvar la temporada. El problema és que arribes a la cita amb pèssimes sensacions i encara que aconseguissis passar al Nàpols, que tampoc està bé, sembla a dia d'avui una quimera pensar que puguis arribar gaire més enllà en la competició. Així que s'ha de pensar en la Champions, sí, però sobretot en la Champions de la propera temporada, en seri, que veiem com està l'equip i el calendari que té per davant no serà empresa fàcil. Estarem a Alemanya per fer la prèvia del Leipzig-Real Madrid, el Real Madrid sense Bellingham i el Leipzig amb Dani Olmo i Xavi Simons. Bon partit. Ahir, per tancar la jornada de primera divisió, l'Atlètic Club no va passar de l'empat a 0 a Almeria, així que tret del Real Madrid han punxat tots els de dalt de la classificació en aquesta última jornada. Real Madrid 61 punts, Girona 55, Barça 51, Atlètic de Madrid 48 i Atlètic Club 46. El Barça, que per tant té 5 punts de coixí respecte a la zona de classificació per Champions, i al Girona li continua traient 10 punts a l'Atlètic Club, així que el coixí per jugar Champions la propera temporada continua sent gran pel Girona, un Girona que ha de visitar Sant Mamés dilluns que ve. Recordo que el Barça ha de visitar dissabte el Celta Baleidós, un escenari gens propici pels blaugrana les últimes temporades. En clau espanyol estarem després a Qatar, on dos pericos s'han proclamat campions de la Copa d'Àsia. Hem quedat per parlar després amb Bartolomé Tintín Márquez, que fent tàndem amb Luis García van guanyar dissabte la Copa d'Àsia, superant a la final Jordània per 3-1. És notícia important també d'aquest matí. Ricky Rubio ha entrat a la llista de convocats de la selecció espanyola per la propera finestra FIBA. Partits contra Letònia i Bèlgica, així que tot apunta a que el Ricky tornaria a jugar abans amb la selecció espanyola que amb el Barça. Després ens explica l'Albert Díez. Estem pendents de que s'acabi el partit de quarts de final del Mundial de Waterpolo. Jugava la selecció espanyola masculina contra Montenegro. Crec que el partit acaba de finalitzar. Com, Juan Arias, bona tarda.
Buena tarde, Bayori, con victoria de la selección española por 15-12, 3 goles arriba para el equipo español, que en caso de clasificación está clasificado ya, para semifinales se enfrentará al vencedor del Italia-Croacia, que comienza más tarde.
Després ampliem, les noies ja estan classificades per semifinals, després de superar el Canadà per 12-9, demà es veuran les cares amb els Estats Units per un lloc a la final. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Jacinto Vicente i el Tomàs Guasch i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça va sobre el model del Barça. S'ha de mantenir o està esgotat? Creieu que s'ha de mantenir la majoria, el 58%, que està esgotat el 42%. En clau espanyol, a qui culpeu més de la situació? Ho teniu força clar, eh? Heu votat per Chen el 68%, guanya aquesta opció, pels jugadors el 19%, per Ramis el 7%, per Gara Garza el 6%. I en clau Girona us preguntem si signaríeu l'empat a Sant Mamés dilluns que ve. Sí que el signaríeu al 54%, no al 46%. Marc Pairés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 10, comencem l'Esports Cope d'avui dimarts. De seguida sonarà Esports Cope, la sintonia de la Champions, però abans abordem l'actualitat del dia al Barça i ho fem amb l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
El Barça, recordem, té el seu partit de Champions dimecres de la setmana que ve a Nàpols, però abans toca visitar Balaïdos, que no és un camp propici pel Barça.
4 dies abans han d'anar a Balaïdos, que és un camp que té un malefici pel Barça. Aquest dissabte, a 6:45 de la tarda, és una escenari maleït perquè només han estat capaços de guanyar en una de les últimes 9 visites al camp del Celta.
Una de 9
va ser amb Ronald Koeman el 2020. És veritat que els Benítez estan en zona de descens, però també és veritat que el Granada ho estava i es van portar un punt de Montjuïc aquest cap de setmana. Per tant, no s'ha de confiar al Barça de Xavi en aquesta visita al camp del Celta, que no està en el seu millor moment. Avui el tècnic els ha donat un dia de festa, que és l'únic dia lliure de la setmana abans d'aquests dos partits claus. El següent ja serà el Champions, al camp del Nàpols. Deixa'm dir-te que en Lliga recuperarà Víctor Roque després de sanció. També s'espera que tornin dos lesionats, Oriol Romeu, que tenia molèsties, més Sergi Roberto, i crec que seran els tres únics que podrà comptar amb ells per la Champions, perquè Joao Félix es dona pràcticament per descartat. Ara mateix són pessimistes al vestidor amb el portuguès, que es va lesionar al turmell el dia 30 de gener. A Nàpols es compliran just 3 setmanes d'aquesta lesió i és difícil que arribi, i també es donen per descartats a Ferran Torres i Marcos Alonso.
Doncs seria important que el Barça fes un bon partit i guanyés a Vigo, sobretot per allò, allò que deia Van Gaal, que tots els partits tenen influència sobre el que ve darrere, no? Per arribar com a mínim a aquesta cita tan important contra el Nàpols amb bones sensacions, perquè si no...
Sí, per arribar amb bones sensacions, amb moral en aquest partit de Champions, i perquè el Barça no pot deixar escapar, ja no dic el tren de la Lliga, perquè es veu pràcticament impossible amb el Madrid a 10 punts, però sí quedar entre els 4 primers. I evidentment és molt important, perquè a més l'equip venia de 2 victòries consecutives, per la mínima contra Osasuna, i després a Vitoria... I aquest empat contra el Granada el cap de setmana ha generat un nou incendi i preocupació a la Llotja, i el Barça doncs ara mateix no s'ho pot permetre, i el que li exigeix la porta a Xavi és que busqui solucions, perquè ell ha acceptat aquesta fórmula d'aguantar el tècnic fins a final de temporada. Ara mateix Xavi no té un ultimàtum, però és veritat que la porta, que l'altre dia va baixar el vestidor, li va dir, home, busca alguna solució, perquè això ho hem d'encaminar almenys per fer un bon paper a la Lliga i per, tant de bo, seguir endavant en la Lliga de Campions.
Segur que porta molt de temps buscant les solucions, i si no les ha trobat aquestes alçades...
La va intentar buscar amb Andreas Christensen al mig centre, tot va agradar a Vitoria, però és veritat que contra el Granada la seva posició no va impedir 3 gols de l'equip d'Alexander Medina.
Sí que va fer per això que Gundogan li donés un altre gol a Lewandowski.
Sí, això sí, i també va passar a Vitoria. Juga molt més alliberat, i és veritat que els registres de Gundogan són dels millors de la carrera de l'alemany, i també és el millor migcampista en quant a registres del Barça.
Una cosa més, que ja coneixem l'horari del partit entre el Barça i el Mallorca, que serà, no és habitual, divendres.
Serà el segon partit de la temporada que juga divendres a les 9 de la nit, també aquí a Montjuïc, aquest Barça-Mallorca, divendres 8 de març, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona. L'anterior va ser la jornada 8, Barça-Sevilla, que va guanyar el Club Blaugrana per la mínima amb l'autogol de Sergio Ramos, que va forçar Lamine Yamal.
Condis, gràcies.
Adéu.
Adéu. També està aquí el Víctor Navarro. La Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que va acabar la porta el diumenge a la nit molt calent, molt emprenyat. Suposo que ahir estava ja més tranquil per rebre els grups d'opinió barcelonista per debatre sobre la situació del club, no?
Sí, els 5 grups d'opinió: el senyor Ramon, Dignitat Blaugrana, Compromissaris, Seguiment Futbol Club Barcelona i Un Crit Valent, els van rebre a la sala de juntes, on fan les juntes directives del Futbol Club Barcelona, les oficines del Camp Nou, al costat del despatx del president Joan Laporta. Estava el president, estava la vicepresidenta Elena Fort i els dos membres del gabinet presidencial, Manana Jorzcade i Jordi Finestres. A Esports Cope hem pogut parlar amb el representant de Dignitat Blaugrana, Ricard Faura, sobre això, sobre l'empat del Barça contra el Granada i com era l'ambient a aquesta sala de juntes i també el tema dels canapés.
No els va comentar. El president va treure el que potser no era el millor moment per fer una reunió després del partit que havia hagut el dia abans, però no es va aprofundir en l'anècdota dels canapés. Bé, la veritat va ser un ambient amable i agradable, la veritat. Nosaltres també, sabent com va anar el partit al Granada, tampoc les teníem totes, que fos el millor dia, no?, per fer aquesta reunió, però realment va anar força bé.
I amb aquest ambient amable que deia Ricard Faura Esports Cope, van parlar de les propostes, de les assemblees, de fer-les més participatives, de blindar el model de la Masia i que sigui el pal de paller del futur esportiu del club també, del que serà el futur Camp Nou i com van les obres. I un tema molt important, de la transparència que l'havien demanat en un comunicat, recordem que fan aquesta trobada després del comunicat dels grups d'opinió fa unes setmanes, doncs d'aquesta transparència que li van demanar al president Joan Laporta, sobretot en fitxatges i en comissions.
Des del tema de la reforma als estatuts, que ens preocupa molt i de fet vam participar en la redacció, vam presentar propostes i és la base del model de club que volem. I després, per tancar, vam parlar sobretot del tema de la transparència, tal com es va comprometre el president a la campanya electoral, amb el tema de les ventes de jugadors, les compres de jugadors i tot el que té a veure amb els tants percents que van a parar als intermediaris, no? I haurien de ser més clars i explícits quan hi hagi ventes i compres de jugadors.
No ho seran, senyor Faura. No es preocupi, que de seguida surt allò de la clàusula de confidencialitat i no t'expliquen res.
És veritat que els comunicats mai surten res de xifres, però res, com a molt la clàusula de rescissió, però mai ni tan sols es parla de la xifra que s'ha pagat per un jugador. I, bueno, per últim, preguntàvem a Ricard Faura sobre el tema de la moció de censura, si es va parlar, i ha reconegut Ricard Faura que estava damunt la taula en algun moment, però que el tema de la moció de censura no s'ho planteixen cap grup d'opinió perquè creuen que no és el moment, donada la situació del club, el tema econòmic, el tema dels resultats esportius i també del futur de Camp Nou, que està en obres i que ha d'estrenar-se a finals d'any.
Víctor, gràcies.
Gràcies.
De seguida sona la sintonia de la Champions Esports Cope.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Lo sentimos, pero hay overbooking y no quedan plazas. ¿Le importaría ir en primera clase?
A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Berti tienes el seguro de tu moto desde solo 78 euros y además te llevas las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Así, sin más. Calcula tu precio en berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Doncs aquí està, ja la tenim aquí, la sintonia de la Lliga de Campions. Avui arrenquen els vuitens de final anada i ho fan amb el partit del Real Madrid, que visita el Leipzig, la cita a les 9 de la nit, des de mitja hora abans al tiempo de juego a la Cope. Anem cap allà per conèixer l'última hora de l'equip blanc amb el Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel Ángel.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, vuelve la Champions, la competición del Madrid, Miguel Ángel.
Sí, una competición que el Real Madrid ha ganado en 5 de las últimas 10 ediciones, bastante mermado, con bastantes bajas, ya no solo en defensa, sino que tampoco está Jude Bellingham con ese esguince en el tobillo. Va a estar seguro en la vuelta, el 6 de marzo en el Bernabéu. Yo creo que tal vez pueda estar también el 2 de marzo en el partido de Mestalla contra el Valencia. Vamos a ver quién le suple, si Brahim o Joselu. Y bueno, pues al menos recupera a Ancelotti, a Nacho, que no pudo jugar con una sobrecarga el partido ante el Girona, para jugar esta noche aquí en Leipzig, ante un equipo que va quinto en la Bundesliga, muy lejos de la cabeza del Bayer Leverkusen, pero bueno, un equipo peligroso que hace año y medio, en octubre de 2022, le tumbó aquí el Madrid en la primera fase por 3-2.
Sí, oye, la baja de Bellingham es importante, evidentemente, pero el Madrid este año está teniendo muchas bajas. Miguel Ángel prácticamente no lo está acusando, y ayer lo recordaba Ancelotti, sin Bellingham este año el Madrid ha ganado 4 partidos de 4.
Sí, creo que en total son 5 de 5. Pero sí, ya te digo que, bueno, es el día a día del Madrid esta temporada. La verdad es que muchísimas bajas. Fíjate, el otro día bromeaba incluso Ancelotti después del partido ante el Girona. Hemos batido el récord del mundo porque de las 5 bajas que tenía el Madrid, 4 eran sus 4 centrales y luego el portero titular. Pero bueno, el equipo también se une en momentos difíciles, se hace más solidario, como reconocía el propio Ancelotti. Y bueno, pues de momento son, creo, 28 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Ese es el empate genérico, sumando todas las competiciones esta temporada, que no está nada mal. Se le ha atragantado el Atlético de Madrid, que le ha tumbado en 2 ocasiones, pero nadie más ha conseguido ganar al Real Madrid esta temporada. La primera fase la solventó con 6 victorias, y a ver qué pasa esta noche ante el Leipzig.
Vale, ¿me das el posible 11 para esta noche, Miguel Ángel?
Pues yo creo que sería Lunin en la portería, con Carvajal y Mendy en los laterales. Los centrales serían Tchouaméni y Nacho. En el centro del campo, Kroos, Camavinga, Valverde y yo creo que Brahim. Y arriba los dos brasileños, Rodrigo y Vinicius.
Perfecto, pues os escuchamos con mucha atención esta noche en el Tiempo de Juego. Miguel Ángel, gracias, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Seguim des de Leipzig, que també tenim comunicació, tenim al telèfon al Miguel Olmo, exjugador de futbol, entrenador i pare del Dani Olmo. Miguel, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estem? Amb ganes de Champions, no?
Amb moltes ganes de Champions.
Pinta guapo el partit d'aquesta nit, Miguel?
No, partit molt xulo per jugar, molt xulo per gaudir-lo. El que passa que aquests partits es pateixen molt. El Madrid, a Champions, tot sabem de que d'aquí és capaç, però bueno, nosaltres tenim arguments per posar-los en problemes. És veritat que hem de fer un partit molt seriós i no tenir errades en defensa, però aquests partits s'han de gaudir fins al final.
Sí, clar, el Real Madrid, tots ho sabem, la Champions és la seva competició. Han guanyat moltes Champions sense estar bé, ara que estan bé, imagina't. És un rival, per mi, si no el favorit, està entre els 2-3 favorits per guanyar-la aquest any. Miguel.
Ja ho hem vist moltes temporades. Tant és com estigui a la Lliga, la Champions és la seva competició i a la Champions sempre fan grans papers. Amb una Lliga irregular han guanyat 3 Champions, vull dir, i seguides. És la competició del Real Madrid per excel·lència, però repeteixo, nosaltres tenim arguments per posar-los en problemes. És veritat que no podem cometre errades, ha de ser un partit molt, molt seriós, d'un nivell de concentració molt, molt, molt alt, i que han de competir fins al final.
El Madrid el coneixem tots perfectament. Explica'ns tu com és el Leipzig, quines són les seves principals armes i com li pot fer mal al Real Madrid, Miguel.
Bueno, ara mateix és veritat que estem en una dinàmica no gaire positiva, que l'hem reconduït amb aquestes dues darreres jornades, perquè de les 5 anteriors, les 3 primeres vàrem perdre. Això és molt al revés del que ha tret el Real Madrid, que només ha empatat un partit amb els 5 darrers, no? Nosaltres som un equip d'una vocació clarament ofensiva, que té molta qualitat amb els metres finals, que té jugadors desequilibrants i que tenen molt de gol, però que ens costa una miqueta a l'hora de replegar-nos i tancar files. Amb els darrers partits sempre hem encaixat, i aquest és un problema que tant de bo avui solucionem i siguem capaços de mantenir la porteria a 0.
Escolta, i com està el Dani, que aquesta temporada ha hagut d'estar un parell de mesos aturat per una lesió?
Doncs sí, la veritat és que ara està bé. Aquesta temporada, que havia començat a un nivell altíssim, no?, amb el hat-trick de la Supercopa davant del Bayern de Múnich i marcant a cada jornada a la Bundesliga, bueno, va tenir l'ensurt d'aquell cop al genoll amb la selecció, que el va apartar 3 setmanes de la competició. Perdó. I després, quan va tornar, doncs, una mala caiguda d'aquelles que n'ha tingut 100.000 de pitjors, i es va trencar la clavícula, no? Va haver de passar per quiròfan, però ara Ara torna a estar bé, ara torna a estar recuperant bones sensacions i tant de bo el veiem avui al nivell que ens va mostrar a principi de temporada, que per altra banda, en aquest sentit, pensem que no té límits i que pot millorar i progressar moltíssim.
Bon escenari per ell, per lluir-se. N'ha tingut ja molts escenaris de molt importants, Miguel, però aquesta eliminatòria imagino que té moltes ganes d'encarar-la bé, no?
Quan jugues contra un equip del teu país sempre tens ganes de fer-ho bé. És veritat que potser serà una miqueta més el focus d'atenció perquè bueno, és un jugador d'allà, però en qualsevol cas ell està il·lusionat en fer un gran paper amb el Leipzig a la Champions, no? I ara passa per una eliminatòria molt complicada i molt dura, que veurem com finalitza.
Escolta, el Dani, pràcticament cada finestra de mercat se'l vincula amb el Barça. Això pot tornar a passar l'estiu que ve? Creus, Miguel, o què?
No ho sé, i la veritat és que tampoc m'interessa.
Esteu centrats en jugar allà i tal, i no ara mateix no contempleu res més de cara a la propera temporada.
Nosaltres estem molt centrats en el que s'ha de fer aquesta temporada. Ell va renovar l'estiu passat, està molt content en aquí, i de tots els rumors i les especulacions que es giren al voltant, que ja sabeu vosaltres que en el món del futbol són moltes, intentem estar al marge i mantenir-lo amb ell, concentrat en el que li correspon, que és entrenar, estar bé, estar fort, que les lesions el respectin i que doni la seva millor versió.
Hi ha Eurocopa aquest estiu, ni més ni menys, Miguel.
Sí, és un any maco, és un any interessant. A més, a la davantera a Espanya hi ha molta, molta competència. És un any bo per fer grans coses.
Perfecte. Escolta, per cert, què tal temporada està fent Xavi Simons?
Molt bona. La veritat és que va arribar i de seguida es va adaptar a l'equip i està competint a un grandíssim nivell. S'entenen perfectament amb el Dani, amb Openda, amb Xesco, amb Poulsen, quan surten, i bueno, són les armes que nosaltres ara mateix tenim en atac per desequilibrar i plantejar-li problemes a qualsevol rival.
Perfecte, doncs tenim ganes ja que arribin les 9 de la nit per viure primer aquest partit d'anada, després la tornada, es presenta una eliminatòria guapíssima. Miguel Olmo, gràcies per atendre'ns, una abraçada forta i sort,
Gràcies a vosaltres, una abraçada per tots els vostres oients.
A les 9 aquest Leipzig-Real Madrid. Hola, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
I a la mateixa hora juga l'actual campió d'Europa, el Manchester City, que visita el Copenhague.
Sí, al Parken, en l'eliminatòria que probablement sigui la més desequilibrada dels vuitens de final, la més desnivellada. A més, per això dels calendaris, els danesos surten al camp després de 60 dies sense competir per l'aturada hivernal escandinava. Els anglesos, tot fa pensar que Guardiola ja li ha posat a l'equip la velocitat de creuer. Jo acreditaria la ratxa de 10 victòries consecutives del City i el fet que ha buidat la infermeria, recuperant futbolistes com De Bruyne, que s'ha passat 5 mesos lesionat, o com Haaland, que s'ha passat 2 mesos lesionat, però que no ho sembla, perquè ha tornat endolladíssim de cara al gol. Per Guardiola, però, el més important és que el creixement del City els últims anys fa que el club, dins del club, ja pensin, per què no, que poden repetir títol.
Yes, I had the feeling that
quan vaig arribar al City ara fa 8 anys tenia la sensació que potser aquesta competició era massa gran per nosaltres i pensava, estàs segur, Pep? Ara tot el club pensa que podem guanyar una altra vegada aquesta competició i aquesta és la millor herència que podem deixar a aquest club.
Man City, they can compete, that is so good.
Amb tot, Guardiola pensa que el seu equip patirà en el que considera una eliminatòria 8ens especialment perillosa en un partit que tindria un altre perill, faig broma, xiula Manolete Sánchez Martínez.
Home!
Sí, senyor, àrbitre espanyol per aquest Copenhague City, però ja veuràs com la cançó és molt diferent, perquè és molt diferent l'arbitratge en Lliga que en Champions League.
Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Champions, Champions i Champions. Ganes de Champions i veure com li va el Madrid o el City, per exemple, avui, i demà la Reial Societat a París, i la setmana que ve, dimecres, dia 21, al Barça-Nàpols, avui i demà, i cada dia de Champions, tiempo de juego a tope. I tornes a escoltar a cada camp l'himne de la Champions i ja focalitzes la teva atenció a Europa. El Barça encara s'ha d'esperar una setmana per passar l'examen a l'estadi Diego Armando Maradona. Abans té l'obligació de concentrar-se a la Lliga i sumar 3 punts aquest dissabte a Vigo. Mentretant, gaudirem de la Champions avui i demà i clico a Google Champions avui i surten no només els partits d'avui, sinó els de demà i els de la setmana que ve. I una sèrie de dades, alineacions, estadístiques, notícies de la prèvia i una altra dada que no l'havia vist mai. Probabilitat de victòria de cada equip. Suposo que en base a dades rigoroses de cada club. I dels equips espanyols, aquestes són les probabilitats de victòria. Leipzig, 34%. Madrid, 41%. 25 empat. Barça, probabilitat de guanyar, 36%. Nàpols, 37%. Real Societat, probabilitat de guanyar, 18% només. I PSG, 58%. Demà, al Parc dels Prínceps. Atlético de Madrid, al camp de l'Inter, 22% per l'equip de Simeone, 52% per l'Inter. El City de Guardiola, al Copenhague, 79% probabilitat de victòria, 14% empat i únicament derrota, 7%. Dades a priori, després la pilota et posa al teu lloc.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:45 clavats, pausa i el debat amb el Jacinto Vicente, l'abogado i el Tomàs Guasch.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil. Vinga, obrim el debat amb el Tomàs Guasch. Hola, Tomàs, bona tarda.
Ballori, querido.
Bona tarda, Tomàs.
Bona tarda.
Ens acompanya també l'abogado avui, Jacinto Vicente. Hola, abogado.
Muy buenas. ¿Qué tal, Tomás? Abrazos.
Un abogado y un ginecólogo hay que tenerlo siempre a mano.
Siempre a mano.
Hostia, hostia la comparación, tú.
No, no, diferentes áreas, diferentes sectores.
Me has matado ya, Tomás, o sea...
Bueno, pues levántate.
A la altura
levántate.
De un ginecólogo.
Sí, señor.
Bueno,
sí, señor.
Sí, sí. No, no está mal tirado, no está mal tirado, no está mal tirado.
Oye, estuve comiendo el otro día con uno de los más prestigiosos de Barcelona, no voy a decir el nombre.
¿Abogado o ginecólogo?
Ginecólogo.
Ginecólogo, ¿ves? ¿Cómo os juntáis?
Bueno, está mis bien. Ídolos. ¿No?
Muy bien, muy bien. Torna a la Champions, Tomás.
Sí.
Buen partido avui, ¿eh?
Bueno, no. Juanma, estaba pensando en lo que deia l'Oliveros, de las posibilidades.
Sí.
Hombre, es allò que els podeu quedar sense ni un... o passar 3 o 4. Pues això et posa cachondo i ja veure que és realment... això no tiene enmienda, això d'Europa, com t'equivoquis, avui partit del Madrid bo, muchas bajas, ojito, porque això del Leipzig una primera sèrie no és, però coño, és un equip alemany arreglado i que no et pots despistar, i del Barça perquè parlem, no?
Sí, ara parlem del Barça també, però abans, Jacinto, sobre el partido del Madrid o la eliminatoria del Madrid, hombre, yo al Madrid lo veo muy favorito, lo que pasa que es verdad que son alemanes, que hoy, por ejemplo, no puede jugar Bellingham, pero es que la Champions es la competición del Madrid, la ha ganado muchas veces sin estar bien, y ahora que está bien, yo es que lo veo juntamente con el City los dos grandes favoritos ahora mismo.
Sí, lo que pasa es que, bueno, Leipzig es un equipo curioso. O sea, sí, tiene una defensa medio-medio, pero el ataque es bastante efectivo. Con lo cual, con las bajas en defensa del Madrid, pues sí, depende cómo salga el partido. Pero evidentemente lo que pasa es que luego hay un partido de vuelta.
Ya.
Entonces, en
Bernabéu.
Por mucho que el Madrid hoy hiciera algún mal partido, no le van a meter 5. Y en cambio, en un partido de vuelta... en Madrid y en su casa con el Leipzig fuera, que baja muchísimo, pues puede pasar cualquier cosa.
Sí, home, jo de les quatre eliminatòries amb espanyols, Tomàs, si alguna veig clara, és la del Madrid. Les altres ja veurem.
Sí, home, sobre el paper sí. Ara tu vas allà amb un central i tocat. Si és que són el Nacho. És que tot això ho hem de veure, collo, amb una perspectiva de que això és la litornada, que té raó al Jacinto i tu. Vull dir que el normal és que passi al Madrid. Ara, és una qüestió de palpar-se la roba, perquè no vas amb Courtois, no vas amb Militao, ni Rüdiger, el Bellingham aquest és mig equip, coi, que està demostrat. I diu, bueno, coi, no faci el tonto. Jo crec que ha de ser el Madrid el dia del Girona, que va veure que era un dia molt important per la Lliga, que allà no es podia fallar i que té una concentració fora del normal, i va sortir a treure el partit amb solvència. No li convé despistar-se, perquè el que diu l'abogado, a darrere són una mica fèria, però de mig camp cap endavant, ojito, perquè amb una tarda bona d'ells la poden complicar.
Sí, sí. El miércoles que viene el Barça, Jacinto, que un poco la Champions es ya la última ilusión, el clavo ardiendo, al que se agarra el barcelonismo, lo que pasa que he visto lo visto, quema mucho ese clavo, Jacinto.
Hombre, pero también delante tienes al Nápoles, que no es el Bayern, no es el City, no es uno de estos. Es verdad que tal como llega el Barça, yo creo que no hay nadie que pueda asegurar que ese partido el Barça lo va a ganar fácil, ni va a dar una imagen muy, muy diferente a la Liga. Lo que pasa es que supongo que en un partido así, si hay diferencias entre Xavi y los jugadores, pues ese partido se va a olvidar. Que las actitudes absolutamente pasotas de ciertos jugadores del Barça ese día no van a existir, pero por contra, el Nápoles tiene dos señores arriba que, con todos mis respetos a Ricard y compañías del Granada, pues hombre, no son lo mismo.
Supongo que te refieres a Kvaratskhelia y a Osimhen, ¿no?
Claro, si Ricard es capaz de hacerte lo que te hice el otro día...
Kvaratskhelia, te voy a hacer un 7.
Claro, o sea, Ricard es un jugador con pasado blaugrana, salió de la cancha de Barça, pero hombre, con todos mis respetos, no es Osimhen ni es Kvaratskhelia. Con lo cual, si ese día el señor Osimhen se levanta iluminado, pues yo supongo que Araujo se habrá olvidado de la mascarilla esa, del pómulo... Y de la oferta del Bayern, porque si no, esto puede ser un espectáculo.
Sí, al Barça, Tomàs, hem d'esperar que tregui la millor versió, ja no sé si dir de la temporada, ja et diria pràcticament de l'era Xavi, i en fi, això, doncs que els jugadors prenguin consciència del que s'estan jugant, de que els hi surti un bon partit, perquè si no, doncs si pateixes contra el Granada, doncs contra el Nàpols, que no està per tirar coets, és veritat, no és el Nàpols ni molt menys de la temporada passada, però en fi, és un bon equip també.
Sí, home, ja tindré de major, l'angoixa és pel Barça, no pel Nàpols. Jo vaig veure el partit del Bernabéu de la primera de la fase de grups. Jo diria que l'Osimhen aquest estava lesionat. Va sortir, que va marcar ràpid el fill del Simeone amb el cachondeo que va dir el Bernabéu, 0-1, i a mi no em va desagradar. No era partit de 4-2, com va acabar. No va... Ara, després el discurrir dins per la Lliga Italiana, doncs que tindrà que haver l'endreçat, com diu ell, sens dubte, no? Però clar, és que aquí la cosa és que serà el Barça, no? Perquè clar, si fas 3 gols a Vitoria i 3 gols a casa teva, i fas 4 punts, dic, quants gols hi ha de fer sempre l'Espanyol, això? Dic, quants gols hi ha de fer? Si a mi em fa gols tothom. Arriba un moment que és difícil guanyar, no?
Sí, sí.
Però l'has de donar, jo, 51-49. Bueno, doncs quarts de final, i a veure quin sorteig tens i com funciona. Pensant el Barça campió d'Europa, o sigui, coses més gordes hem vist, però no sembla, no?
Sí, home, és una quimera. ¿Quieres decir algo, Jacinto, sobre a raíz de esas declaraciones, o no declaraciones, que luego han desmentido, corregido de Deco, pero el debate ese que está ahí, el ADN hay que mantenerlo o hay que pensar en otro paradigma?
Tú me estás provocando.
Te he puesto un buen centro, te he puesto un buen centro, Jacinto.
A ver, punto uno. No, yo no rehuso. Yo ya sabes que no tengo problema. Primero, la rectificación del periodista portugués se la creerá él y su madre.
Ah, sí.
O sea, para empezar. O sea, si ya me la pones así, contesto. O sea, eso se lo... Pues bueno, yo me imagino como una llamada de alguien y le dijeron, oye, mira, por amistad, por relación personal, te voy a deber un favor en el futuro.
Hay que apagar el incendio, ¿no? Hay que apagar el incendio.
Pero dile que te has equivocado tú. Mm. O sea, esto págalo, porque si no, aquí se lía. Y dos, yo ya sabes que en el tema modelo ADN Barça y tal, yo llevo diciendo muchísimos años que el Barça tiene que adaptarse a la realidad del fútbol actual, que hay un punto físico.
Hay un punto físico, i se'ns talla la comunicació, ara la recuperem de seguida. Jo crec que Tomàs, el Jacinto anava a rematar dient que avui en dia necessites, a part de ser molt bo amb la pilota als peus i qualitat tècnica individual i tal, necessites un equip des del punt de vista físic que et permeti competir, no?
Hombre, primera, jo la primera vegada que veig que dos tios parlen en portuguès no s'entenen. Llavors, pues, suposo que si un dia al col·lega portuguès li fa entrevista a Bellingham, mare de Déu, que pot sortir d'aquí. Primera. Segona, home, si estàs enyorant el Gavi, que jo amb el Barça que tinc present, el Gavi seria un acompanyant important, sí. Però ser un acompanyant. Sí. I a veure, si resulta que aquest és Ronaldinho. Bueno, pues, diu, venga, maestro, si és que és així... Tu veus jugar cap a l'Inca, l'altre dia sortia ho comentava no sé qui, el Mitchell després del partit, no cita Vinícius que fa el partit de la seva vida, d'entrada, vull dir, no cita el Bellingham, diu, oiga, és que el partit que ha xocat a Vinga, si ho van veure al Camp Nou, quan va sortir aquest nano i van juntar tots els tios amb piernos amb el Madrid. Pues te'n vas remuntar el partit i si tu la 10 minuts, te foten 4. Llavors, dic, venga, maestro, que esto no le da. Si ja no és un problema d'estil o no de los tios, és un problema de jugadors que vostè no té per competir, sembla, no? Bueno, portem 3 o 4 anys en copes de la UEFA i de res. Si vostè no té per competir amb Europa. I llavors, alguna cosa has de tocar. Oiga-me, que la idea, l'estil, tot això que ha donat els resultats, bueno, pues està bé, amb uns jugadors determinats, però que, oiga, que això no va, és evident. Ara, posi l'arreglo, però que aquesta idea l'has de tocar segur.
Sí, sí. Jacinto, remata, que ibas a decir que hace falta físico para competir, ¿no?
No, que me ha tocado el teléfono de eco. Sí. Que lo que te decía es que, a ver, llega un punto en que es evidente que tú puedes mantener ADN Barça porque es tu estilo, tu ADN, pero tienes que completarlo. Sí. Lo que no puedes hacer es que, a ver, yo creo que la propia gente del Barça, todo el mundo, llega un punto que se entiende. Sí. O sea, el momento que se ha lesionado Gavi, el equipo se te cae en el medio campo. Gavi, ¿qué tiene? Evidentemente que tiene calidad, pero tiene un gen competitivo, tiene un físico que en el Barça no hay otro jugador que lo pueda aportar. Sí. Entonces, y eso es Gavi, que no es el jugador más físico de Europa, es más físico dentro del Barça, pero no es un Rodri. Sí. ¿Vale? O sea, entonces, Gavi en el Barça necesita adaptar ese estilo. Sí. Otra cosa es si lo de Deco con Xavi, si Deco, esto es lo ideal aquí, pues igual no. Porque es que lo del otro día, lo repito yo, es que este hombre, siendo director deportivo del Barça, tiene que aprender que hay que hacer, perdón por las presiones, pero que de vez en cuando hay que ser hipócrita.
Molt bé. Amics, ho deixarem aquí, que hem de fer més coses. De seguida, Tomàs, anirem a Qatar a saludar Tintín Márquez, de seguida.
Hombre, un gran home. Campeón de Asia i Amèrica, jo seria.
Sí, senyor. Tomàs, Jacinto, gràcies als dos.
Un altre tampoc valia per l'espanyol.
Exacte, sí. Gràcies als dos, que vagi molt bé. Seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
El Barça no funciona. La situació del club i l'equip es reflecteix al camp. I ho vivim amb el millor equip de la ràdio.
¿Decías Minguella?
No, que hay que acelerar un poco, parece un partido amistoso.
No, yo le doy la razón a Minguella, que el Barça de momento ha salido del vestuario pensando que el partido está ganado.
Tiempo de juego. Aquest dissabte, des de Balaídos, Celta, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Òscar Pereiro.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Vinga, parlem ara de l'Espanyol a Esports Cope. Quique Iglesias, bona tarda.
Bat Jori, bona tarda.
Alguna novetat esportiva ha treballat l'equip aquest matí, no?
Sí, després del dia de festa d'ahir, entrenament a Sant Adrià. Recordem que en principi estan lesionats Sadiq i Pol Lozano pel partit de dissabte. A veure com estava Ryan Olivan, que ha passat uns dies o unes hores a Menorca i s'hi ha sentat bé el sol de les Illes per tal de recuperar. Demà roda premsa de Puado per preparar també el partit del dissabte al vespre contra el Mirandés a casa.
Tenim bon protagonista, anem a Qatar o què?
Vinga, va. Hola.
Anem a Qatar per saludar el seleccionador de Qatar, com sabeu, campió de la Copa d'Àsia el dissabte passat, superant per 3-1 a Jordània. Bartolomé Tintín Márquez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muchas felicidades, ¿eh?
Bueno, pues sí, la verdad es que estamos muy contentos por todo, ¿no? Porque fue un periodo corto donde tuvimos poco tiempo para preparar todo. Pero bueno, al final salió bien, hemos ido pasando etapas y al final conseguimos la Copa Asia, que ya se consiguió en el 2019 y parecía un de esto imposible de repetir. Pero bueno, hemos tenido la suerte, los jugadores han trabajado muchísimo, han creído en nuestra idea y lo hemos conseguido.
Oye, os hemos ido siguiendo desde aquí, eliminatoria a eliminatoria, han sido todas muy cerradas, quizá la que menos la final, ¿no?
Bueno, han sido todos los partidos difíciles. Ten en cuenta que, claro, Qatar es un país muy pequeño, donde hay pocas licencias y cuesta mucho sacar jugadores. Y bueno, pues desde el 2019 ahora, pues han ido saliendo alguna incorporación, pero casi la base era la misma del 2019. Entonces, pues bueno, la gente está muy contenta porque es muy difícil.
Que Tintín, buenas tardes, soy Quique. Que era una patata caliente. Hola, también, Quique. Era una patata caliente también coger el equipo después del mal mundial que hicieron, ¿no?
Pues sí, con tan poco tiempo, pero bueno, se sucedió así. Pensaron en mí porque yo llevo mucho tiempo aquí. Los últimos años hemos hecho muy buenas temporadas con la Wacra, hemos clasificado Champions y este año vamos segundos. Y bueno, pensaron que para este tiempo tan corto traer un entrenador nuevo, pues claro, no sería fácil para el seleccionador. Entonces, pues bueno, pensaron en mí. La verdad es que aquí estoy muy bien considerado, he sido mejor entrenador algún año. Entonces, pues bueno, pensaron que sería lo mejor conociendo la liga, o sea, conociendo a los jugadores. Y eso fue una ventaja para nosotros también, y una ventaja que ellos también me conocen a mí, saben mi manera de jugar, cómo juega mi equipo. Y entonces ha sido fácil, me han creído enseguida y la verdad es que han trabajado muchísimo, muchísimo.
Oye, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Vuelves al club? ¿Te quedas en la selección? ¿Puedes simultanear o cómo te lo vas a montar?
Bueno, estamos esperando ahora a ver qué pasa. Yo, en principio, quieren que me quede en la selección, pero bueno, claro, yo tengo contrato con el club y el club también está apretando para que yo pues no vaya, en fin.
Ya.
Bueno,
ya se están peleando por ti, Tintín, ¿eh?
Sí, ya era hora, después de tantas vueltas por ahí, que se me reconociera algo bueno, ya está bien, ¿eh?
Sí, señor.
Ya está bien.
Oye, cuéntanos que aquí cuando ganamos algo, pues ya sabes, hacemos rúas, vamos ahí, nos concentramos en una plaza, hay un montón de gente. ¿Cómo son las celebraciones ahí, Tintín?
Bueno, igual, después del partido nos fuimos a, pues lo que tú has dicho, una rúa, que había, yo creo que estaba todo Qatar ahí. Y nada, estuvimos dando vuelta por ahí, mucha gente, bueno, es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo que en todos los lados, sí. Con el bus este descapotable.
Igual es un Rolls Royce el autobús, igual es Rolls Royce o no.
No, era un autobús que estaba preparado para la final. No, igual, es igual que en España.
Y con Luis de Segundo, ¿cuándo se te ocurre llamar a Luis?
Bueno, se me ocurre en el mismo momento que me dicen que tengo que coger la selección. Entonces pensé, Luis, que está, pues bueno, después de lo que pasó en el Español, yo lo conozco, sé la capacidad que tiene y pensé en él. Le dije, oye, Luis, mira, para estar ahí pues pensando cada día el porqué, oye, vente para aquí, te vas a distraer, vamos a jugar una competición muy bonita, vamos a meter 80.000 personas cada partido en Qatar. Y bueno, y quiso venir, sí, sí.
Le habrá venido fenómeno. ¡Ay, el Español, Tintín! Lo tenemos, está la cosa complicada, ¿eh?
Bueno, yo ya no digo nada porque luego me dan hostias por todos los lados.
Hombre, puedes opinar.
Yo he opinado, pero pues, sí, llevo opinando ya bastante tiempo, pero da igual. O sea, no veo solución, no hay una continuidad, no hay una línea, no. No me gusta. No me gusta, pero bueno, no me gusta la gestión, no es que no me guste el club, ¿no? No me gusta la gestión, no me gusta cómo se gestiona, ya, pero no de ahora, ya hace tiempo.
Tintín, lo que hay que hacer, bueno, lo que hay que hacer, Tintín, es con quien sea, pero subir en junio. Yo no sé seguro. Si es hay que echar al entrenador o no hay que echarlo, hay que ficharte a ti, hay que fichar a Camacho, no, me da igual. Pero sí. Se tienen que conjurar todos que hay que subir en junio, porque sí, si no esto se va a...
Es muy importante para subir, pero te digo una cosa, al final ya esto ya no es problema de entrenador. Ya no puede ser que pasen tantos entrenadores, tantos directores deportivos a que hay algo más, o sea, no puede ser que todos sean malos. No puede ser que todos sean malos. Pero claro, al final cuando tú coges una línea, y por ejemplo con Luis, ¿no? Que tiene una idea, una idea de juego, una idea de jugadores, una idea de un estilo, y traes a un director deportivo, con todos los respetos, pero que piensa todo lo contrario.
Claro,
hay que buscar quién ha traído, primero quién ha traído a Luis y luego quién ha traído al que no cree en lo que propone Luis. Sí. Es que es darse contra una pared.
Sí, sí. Claro, entonces, pues, bueno, el problema es el modelo de gestión, Tintín, que no funciona. ¿No?
Ya, ni más ni menos.
Ya.
Ni más ni menos.
Bueno, Tintín, bueno, oye, pues nada, ha sido un placer.
No solo pasa en el español, ¿eh? Hay muchos sitios que también pasan.
Sí.
Hombre, bueno, mira tú que los que somos pericos.
Claro, mira que tú te las tuviste ahí con Xavi en Qatar y mira cómo le va, cómo está sufriendo tu amigo.
Uf, madre mía. Lo de Xavi también tiene tela, ¿eh? Madre mía, es muy complicado ahora mismo. Ser entrenador es muy complicado, ¿eh? En todos los lados, ¿eh? Pero bueno, aquí está un poco más tranquilo, pero en todos los lados. Está poniéndose una profesión de riesgo ya esto, porque no hay respeto, no hay nada. No hay paciencia, no hay nada. Es que es muy difícil, la verdad. Pero bueno, esto es lo que hay.
La dictadura de los resultados y por suerte ahora a ti te toca vivir la cara bonita, o sea que disfrútalo mucho, Tintín.
Pues sí, pues es verdad que creo que me lo merezco después de tantos años por ahí dando vueltas. Yo creo que me ha llegado un premio ya casi al final, pero bueno, yo me siento, la verdad es que muy orgulloso de que me haya dado una recompensa al fútbol de esta manera.
Claro que sí. Un abrazo, muchas felicidades.
Venga, muchas gracias a todos. Adiós, Quique. Adiós.
Adiós.
Sports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La radio es la compañía más perfecta que uno puede tener. Incluso en las nuevas formatos permite no solamente ser una compañía, sino ser un cajón de contenidos que tú puedes llevarte contigo. La radio tiene que ver con la escucha. Ahí se produce una conexión a través de un órgano al que es muy difícil mentirle, que es el oído.
Y Manol Arias, actor. 13 de febrero, Día Internacional de la Radio. Gracias por confiar en nosotros.
Creo que la radio tiene el mismo futuro que tengamos los seres humanos ganas de conocer dónde estamos y quiénes somos.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
Hola, soy Marc Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si el agua es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Set minuts i arribem a les 4, parlem de bàsquet. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Que hi ha notícia destacada d'aquest matí, Escariolo ha convocat a Ricky Rubio, per tant, fa la sensació que debutarà mans amb la selecció espanyola com el Barça,
sí,
no?
Sí, si no hi ha cap entrebanc d'última hora, 14 convocats, però és que Ricky Rubio li ha demanat a Escariolo anar. No s'acaba d'entendre molt, no?, que en realitat Ricky pugui debutar abans amb Espanya que no amb el Barça, que és el club que li ha obert les portes i que li paga, com a mínim, fins a final de temporada. Són partits de classificació per l'Europeu de 2025, de l'any vinent. Partits contra Letònia, que juga a Saragossa, i contra Bèlgica, que juga a Charleroi. És cert que el focus mediàtic de la Copa del Rei d'aquesta setmana és molt més gran que no aquests partits, tot i que ara el focus també serà més gran sabent que està Ricky Rubio. Brizuela i Joel Parra, també jugadors del Barça, estan en aquesta convocatòria, i així ha explicat la intrahistòria d'aquesta llista de la convocatòria de Ricky Rubio el seleccionador Sergio Escariolo.
Románticamente me gustaría que mi primer partido oficial fuera con la selección, porque siento un vínculo especial contigo, con la selección, con mis compañeros, y la verdad que fue muy emocionante cuando me llamó para decírmelo. La verdad que fue un momento para mí muy, muy emotivo.
Ha reproduït Escariolo la conversa i el que li va dir Ricky Rubio fa uns dies quan va trucar Ricky al seleccionador espanyol. T'he de dir que el Barça entén aquesta convocatòria dins el procés normal de tornar a jugar de Ricky Rubio i veuen bé que si torna a jugar amb Espanya, acte seguit ho faci amb el Futbol Club Barcelona.
Perfecte, demà comencem a mirar cap a la Copa, demà tenim Media Day a Manresa, no?
Exacte, demà tenim roda de premsa prèvia del Baxi Manresa, el dijous la prèvia del Barça, dos equips que ja es van enfrontar al Congost el diumenge, va guanyar el Barça, i que es tornarà a enfrontar el divendres, perquè recordem que serà el dia 2 de la Copa del Rei, ja a Màlaga, al Carpena.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Acabarem pràcticament com hem començat, parlant de waterpolo. Hem explicat només començar el programa, Juan, que la selecció espanyola masculina ja està classificada per les semifinals del Mundial.
Después de ganar 15-12 a Montenegro, solo ha habido problemas en el segundo cuarto, cuando los balcánicos se han puesto a un solo gol, tras un espectacular 4-0 inicial a favor de España, pero en el tercer cuarto ha sentenciado el equipo de David Martín, porque le ha hecho un parcial de 5-0, y a partir de ahí todo ha ido un poquito más rodado. Perrone 5 goles y Granados 4, los máximos anotadores del equipo español, David Martín, satisfecho, pero con algún que otro matiz.
La parte que hemos empezado muy enchufados, luego los hemos dejado que se metieran en el partido, hemos vuelto a reaccionar y luego al final pues otra vez un poquito de despistes defensivos, ¿no? Creo que evidentemente si queremos ganar este Mundial tenemos que ser mucho más constantes defensivamente durante las cuatro partes, pero bueno, creo que el equipo ha estado controlando el partido, creo que está, pero tenemos que ser conscientes que tenemos que mejorar alguna cosita.
España, que jugará las semifinales el jueves contra el vencedor del partido, Grecia-Italia. Ahora mismo están en juego, a punto de llegar al descanso. 4-2 ganan los griegos. Las chicas, por otra parte, eliminaron ayer a Grecia, 12-9, y mañana se enfrentan en semifinales a Estados Unidos. Posiblemente el mejor equipo del mundo, y que en los últimos grandes acontecimientos se ha convertido en la bestia negra de las españolas, con 7 victorias de los últimos 10 partidos de competición oficial. Miki Oka es el seleccionador español.
Es un rival muy potente, siempre es un equipo que encaja muy pocos goles, con una defensa muy férrea, muy sólida, con una salida muy potente a la contra y bueno, con un ataque con buenas lanzadoras, buen movimiento de balón y buen juego interior. Entonces es un equipo muy completo.
El partido mañana a las 2 de la tarde, hora peninsular. El ganador se enfrentará en la final al vencedor del Hungría-Grecia.
Doncs estarem molt pendents, demà, d'aquest partit. Juan, gràcies.
Que vagi bé.
Hell, superstar!
Ahí os quiero como un clavo. Ahí os quiero como un clavo.
Trobar, la sí, sintonia.
Sí, sí,
costat,
bueno,
eh?
No, però com que és el Dia Internacional de la Ràdio, felicitats, Batllori, hem de donar
igualment
peixet a les emissores de la competència. Escolta, Fede Redondo, el fill del mític Fernando Redondo, ja ho té fet amb l'Inter de Miami. Deixarà Argentinos Juniors i marxarà a jugar amb Messi, amb Busquets, amb Jordi Alba, amb Luis Suárez. Els companys de TIC Sports han preguntat a un jove seguidor d'Argentinos Juniors què li sembla la sortida de Fede Redondo.
¿Te gusta que se vaya a jugar con Messi? ¿No? ¿Qué le dices a Fede para convencerlo?
Que el Inter Miami es una mierda.
Es un montón eso, pero juega con Messi.
Bueno, ¿y qué importa?
Los niños y los borrachos, Valllori, et recordo que són els únics que diuen...
Que parlen clar,
Que parlen clar i diuen la veritat. Va, última hora, rematem això. Paula Badosa, eliminada a segona ronda del torneig de Doha, ha caigut davant Leila Fernández, 0-6, 6-2, 6-3. La Real ha arribat a París amb Oyarzábal, que s'ha tocat del genoll, recordem. Frase de Jamie Carragher: Xavi Alonso se parece más a Guardiola que a Klopp. Allà a Liverpool també li estan donant voltes al recanvi de Jürgen Klopp. I vaja, el Suprem ha obligat a José Mourinho a pagar un deute d'IRPF de l'època que entrenava al Real Madrid. Què hi hem de fer? Què diu el poble, Valllori, en què estàs?
Doncs en clau Barça, sobre el model del Barça, el poble diu que s'ha de mantenir el 59%, que està esgotat el 41%. En clau espanyol, aquí culpeu més de la situació. La majoria, el 68% dels que heu votat, apunteu a Txen. I en clau Girona, estem preguntant avui si signaríeu l'empat a Sant Mamés. Dilluns que ve, sí que el signeu 55%, no 45%. Avui hi ha tiempo de juego, eh? Torna la Champions... Leipzig-Real Madrid, a veure què passa.